Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Jo, de jove, també vaig perdre gent que estimava. Tota la meva família. Mira, jo vaig fundar aquest regne per tenir un lloc on tothom estigués segur.
Senyor Fowley, entenc perfectament que això abans li funcionés, però el món ha canviat una mica. Ja no es pot asseure a xerrar amb un altre mascle, posar en dubte la meva masculinitat i pensar que la inseguretat m'atabalarà tant que no sabré ni de què parlàvem.
El meu pare sempre deia que la manera com fas una cosa és la manera com ho fas tot.
Avui ens visita a La Vermella un actor de doblatge que porta més de 30 anys a la professió i que ha participat en moltes sèries i pel·lícules. Ha posat la veu de forma habitual a actors com Robert Pattinson, Chris Pine o Justin Timberlake, entre molts d'altres. Manel Gimeno, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
Bon dia, moltes gràcies a tu, al contrari.
Manel o Manuel Gimeno?
Una bona pregunta. Jo em dic Manuel. Que és com es deia el meu pare i el meu avi patern i el meu besavi patern i rebesavi, etc. Tothom amb qui em relaciono en català tradicionalment em diu Manel. Els amics de l'escola de petits, amb els quals encara tenim molta relació, em diuen Manu. Alguns companys de feina em diuen Manolo, que et diria que no m'agrada gens. I un company que m'estimo molt, que és el Jaume Villanueva, em diu Manolito. Però, ja et dic, jo em dic Manuel, la gent que parla amb mi castellà em diu Manuel, els amics que em parlen en català em diuen Manel, i els col·legues de tota la vida em diuen Manu.
I el doblatge, què és per tu?
Home, el doblatge per mi és el meu ofici, és allò que jo faig, et diria que cada dia, ara mateix potser no cada dia, però és el meu ofici, sens dubte. Un ofici que va començar, que jo era molt jovenet, per tant, primer era més una activitat, diríem, extraescolar, no? Perquè els que hem començat de petits, evidentment, no hem estat entregats a un horari laboral en el doblatge, sinó que hem anat fent, no? I va passar d'això, doncs, de fer coses de petit, a fer-ne més d'adolescent, a, durant la universitat, veure que començava a tenir molta feina, i decidir aleshores que, bé, que ho convertiria en el meu ofici, en la meva professió. M'agrada més ofici, però, bueno, també podem dir que és la professió.
La teva mare és la Maria Lluïsa Rosselló.
Sí.
I ella també era actriu i directora de doblatge, no? Fins que es va jubilar.
Sí.
Vas entrar a la professió gràcies a ella o com va anar?
Doncs jo vaig començar... Evidentment, hi ha un vincle directe, que és que ma mare s'hi dedicava, per tant, això és ineludible. En un moment en què l'Antonio Lara necessitava algun nen, ja ho saps que hi ha hagut més actors i actrius que encara treballen i que són de la meva quinta i més grans i alguns més joves que han començat de nen. I hi havia un moment, això que et deia, que l'Antonio Lara necessitava un nen. I llavors li va dir a la meva mare, escolta'm, tu tens un fill que és molt petit, no? Perquè li deia, perquè jo tinc dos germans que són molt més grans que jo. Sí, sí, tal, escolta'm, doncs és que m'aniria bé si volgués fer alguna cosa i d'això. Jo no havia tingut mai cap interès en fer res. De fet, ja m'ho havia dit molts cops l'Albert Trifol, perquè ma mare al principi començava a l'Ever. Al començament, perdó, treballava a l'Ever. I jo no havia mostrat mai cap interès. Al contrari, era una cosa que a mi em feia vergonya i que no em semblava gens de venir-me de gust, no? I va haver un moment, doncs això recordo, que l'Antonio Lara li va preguntar això a la meva mare i la meva mare m'ho va dir. I quan la meva mare m'ho deia, tampoc no feia cap insistència, és a dir, em deia, escolta, mira, m'han dit si t'agradaria tal. I jo les primeres vegades sempre vaig dir que no volia. Fins que un dia que m'ho va dir, vaig dir, doncs mira, potser sí que ho provaria.
Quants anys tenies?
9 anys.
9 anys.
Sí, la primera cosa que vaig gravar, 9 anys, que van ser uns tràilers d'una pel·li de cinema a Sonobloc, i que va ser amb l'Antonio Lara.
I quins van ser els teus mestres o referents?
La primera persona que va confiar en mi, o les primeres persones que van confiar en mi seriosament perquè jo pogués fer doblatge en català, perquè jo havia començat fent doblatge en castellà, van ser el Jordi Vila, el Jordi Vilaseca i el Joan Pera. que van tenir molta confiança en mi perquè ja ho saps tu que el doblatge en català, doncs quan un comença té unes dificultats perquè clar, t'has d'acostumar a la manera de tot, no? A les vocals i encara que parlis català, al principi, sí, jo era més de parlar castellà amb els amics, no? I al principi, doncs, hosti, m'hi havia de fixar molt. I ja dic, i van ser el Jordi Vilaseca i el Joan Pera que em van dir, tu això ho faràs i ho faràs bé i no tindràs cap problema.
I què vas aprendre de Jordi Vilaseca?
D'en Jordi Vilaseca, home, vaig aprendre, primera, una concepció del sentit de l'humor finíssima. Era un personatge amb un humor britànic que m'agradava molt. Et diria que molt inspirat en el Figue, en el nostre estimat Figuerola, i vaig aprendre, doncs, bé, a fixar-me molt en les entonacions, en les maneres, en les comes, en la musicalitat del català. I sempre m'ho vaig passar molt bé amb ell, de veritat.
Una política contemporitzadora els farà més agressius. Els soviètics s'envalentiran i encara ens voldran collar més. Hem de retirar els míssils de la manera que sigui. Crec que la solució està en una combinació de pressions internacionals i d'acció per part nostra fins que cedeixin o els ataquem.
Jordi Vilaseca i Anguera va ser un actor de doblatge en català que va néixer el 17 de juliol de 1947 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Abans d'entrar en doblatge havia fet teatre, va debutar amb la companyia de Pau Garsavall i va treballar per Adolfo Marsillach. Després es va iniciar al teatre de revista amb l'obra Charlie no te vayas a Sodoma, espectacle satíric i polític poc després de la mort de Franco, aconseguint un èxit inqüestionable, fent temporades a Madrid i Barcelona. Això li va obrir la porta al Teatre Victòria, on es convertia en la màxima atracció i cap de cartell durant més de 5 temporades, compartint escena amb artistes com Sara Montiel o Bàrbara Rey, amb títols com Polvo de Estrelles, Luz Verde o Sexomania. En doblatge va començar als anys 80 amb sèries com Ràdio Cincinnati, Hotel Faulty o A Cor Obert, on va doblar un jove Denzel Washington. I l'any 1990 va participar en la pel·lícula d'animació Astèrix a Bretanya, en el paper de Juli César.
Roma triomfa per tots els costats del mar. A hores d'ara he conquerit la Gàlia sencera.
Tret d'un petit poblet que encara resisteix, oi?
Però segur que molts el recordaran per ser la veu d'en Freezer a Bola de Drac Z en el doblatge de 1991.
No sé ben bé per què t'he fet l'honor de lluitar amb tu. Ets com tots els altres. Per aquesta raó em desfaré definitivament de tu. Així que ho hagi fet em dedicaré a tots els teus companys. Així no sentiré parlar mai més dels guerrers de l'espai fins a la fi dels temps.
A més, també va dirigir molts doblatges com el de Bonanza, alguns episodis del detectiu Conan, Sakura, la caçadora de cartes o Sailor Moon. I és que tenia molta facilitat per als personatges d'animació en general, com a la sèrie Vicky el Viking, on va fer en Harvard, el pare d'en Vicky, a qui li posava la veu Núria Domènech.
Per què ho dius? Trobo que és un castell molt petit i està molt tronat. Jo m'estimaria més no entrar-hi.
Què vols dir? No t'entenc. Ah, ja ho sé. Torres està mort de por, oi que sí, fill? De castells així no se'n troben. Segur que hi arreplegarem una pila de coses.
En total, va participar en un miler de títols entre sèries i pel·lícules de doblatge en català. Va morir el 24 d'agost de l'any 2011, a l'edat de 64 anys. Per la seva prolífica carrera i la seva inconfusible veu, Jordi Vilaseca, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
Jordi Vilaseca ja va morir i també representava una generació, no?, d'actors i de manera de fer i de directors, o
sí,
no?
Sí, absolutament, absolutament. Et diria que era un perfil d'actor i de director molt determinat d'una època que ara no en tenim. El Vila, perquè tot i que es deia Vilaseca, tots li dèiem Jordi Vila, ell havia fet molt teatre i havia explicat moltes batalles que, si no recordo malament, eren de cabaret, d'estil El Molino i tots aquests llocs, no? I m'havia explicat històries de quan feien números, doncs, com de transformisme i aquestes sales, insisteixo, com El Molino, les omplia, doncs, gent de tota mena, inclosa la burgesia i la gent de la zona alta que baixaven i que allò els hi semblava la cosa més divertida del món. I el Vila sempre m'explicava moltes històries a aquest respecte.
Clar, eren actors i directors que venien del teatre, del teatre català, no? que sempre s'ha fet a Barcelona, no?
Sí, sí.
Repassem alguns dels actors a qui has doblat més vegades.
Som-hi.
Per exemple, Robert Pattinson, en una vintena d'ocasions, i, lògicament, a tota la saga Crepuscle, al costat de la Isabel Valls, que posava la veu a Kristen Stewart.
I ara la que està trista ets tu.
No.
Perdona, és per veure si t'entenc. Em costa una mica.
Que portes lentilles?
No.
L'altre dia tenies els ulls negres i ara els tens com marrons daurats.
Sí, ja ho sé, són els fluorescents.
En total són 5 pel·lícules i s'han doblat totes en català. Com et va arribar Robert Pattinson i com et va arribar Crepuscle allà pels 2000?
Doncs mira, me'n recordo molt bé. Jo estava a Soundtrack, a la Gran Via de les Corts Catalanes, i em van venir a trobar i em van dir: tenim un tràiler d'una pel·li, una cosa molt especial, que les clientes, tinc el record que m'ho van dir en femení, tenen molta confiança i moltes expectatives amb aquesta pel·lícula. El protagonista és un vampir, però un vampir peculiar, diríem, no de manual. I bé, els agradava molt la teva veu, t'han sentit, no sé en quina pel·lícula m'havien sentit, però els agradava molt, i, bueno, els agradaria que fessis el tràiler i sentir a veure com queda això. Dit i fet, em van dir això, van baixar una sala, van portar el guió, i bé, vaig mirar aquell tràiler que realment em va cridar molt l'atenció, perquè era, efectivament, no era el vampir que penses quan penses en Dràcules o companyies, no?
Clar, tu havies llegit els llibres o sabies de què anava...
No, jo no en tenia cap notícia. Tampoc sóc molt conscient fins a quin punt eren famosos els llibres, aleshores.
I el Robert Pattinson l'havies doblat alguna vegada o tampoc?
No, jo diria que abans d'això el Robert Pattinson només havia fet aquell paper que fa Harry Potter, que té un paper petitó, i jo no l'havia vist en res més. I no, jo diria que va ser el primer cop que el vaig doblar.
I vas fer aquesta prova davant de les clientes, diguem,
sí, sí.
I et van dir que sí o van fer més proves? O...
No, jo vaig fer com a prova, vaig fer el tràiler, el vaig escoltar les vegades que fes falta i el vaig gravar fent allò que ja saps, no? Doncs parlant molt fluixet i mirant de ser allò que elles demanaven, no? Que havia de ser un noi amb aquella veu tan suau i tan agradable o tan atractiva, o digue-li com vulguis, perquè l'altre, doncs, com tots sabem, acabi perdudament enamorada, no? I els hi va agradar molt, i dit i fet, van venir les pel·lícules i les vaig fer.
I aquestes clientes tenien part de raó, perquè després van venir, va ser un èxit aquesta saga, de taquilla i de tot, i van venir més pel·lícules.
Totalment.
Tu t'imaginaves l'èxit de Crepuscle?
Jo no et puc dir que m'imaginés l'èxit, perquè quan vam gravar la primera pel·lícula em va semblar que era molt, no sé, et diria, massa dulcificada, però sí que vaig veure de seguida que el Robert Pattinson era molt bo. I puc dir-te que jo era l'únic que ho deia. Tothom deia, aquesta pel·li, això, esto es un pastel, anaven dient, menudo pastel, que és veritat que ho deien molt durant la gravació.
Clar, era molt, molt romàntica, més, no? Aquells planos, aquelles seqüències tan llargues, amb poques paraules, aquelles mirades, no? Tot allò, aquella veu xiu-xiuejada.
Tot tan exagerat, clar, que és el que busca i l'efecte és aquest, i clar, al final entenc que és una cosa destinada majoritàriament al públic adolescent, on efectivament doncs, tot està més a flor de pell, els sentiments, no? Doncs clar, tot això. Però jo sí que vaig veure això, que era molt bo, que ho feia molt bé, perquè jo pensava, és que clar, fer el paper que fa és molt difícil, perquè de vegades aquests papers que semblen tan, això, tan romanticons i tan, no, tan dulcificats i tal, jo ho deia que era molt bo i tothom deia que eren com molt pesats, no, tant ell com ella, i efectivament després s'ha vist que el Robert Pattinson és un tio molt, molt solvent, és un gran actor.
No sé si vas notar algun tipus d'èxit a través dels seguidors, o et van reclamar més a través d'haver fet això, o no?
No sé si em van reclamar més. És veritat que aquesta pel·lícula va venir quan feia uns anys que jo havia començat a fer coses xules de cinema, amb papers protagonistes, i no sé si si va venir més feina, perquè això sempre és molt difícil de mesurar, perquè de vegades no saps si és per aquesta pel·li o per l'altra, o perquè ha coincidit i hi ha molta feina en general, no? Però sí que et diria que va ser el primer moment que vaig percebre que m'havia tornat en reconeixible. És a dir, que de sobte, no?, la gent deia, hosti, tu, el de Crepúsculo. I això sí que ho vaig notar.
Et reconeixien per la veu o pel carrer?
M'han reconegut diverses vegades i sempre et diria que, o les primeres, sempre va ser per Crepúsculo. Sempre.
I què et diu la gent quan t'has reconegut?
Doncs mira, un dia estava comprant un casc per la moto allà al carrer Aragó i el noi que m'atenia em va dir, perdona'm, tu ets actor de doblatge, no? I li vaig dir, sí, és que t'estava sentint parlant amb el company i ja m'ho he pensat, és que la meva nòvia és molt fan de Crepúsculo. I això m'ha passat també en un taxi un altre dia. M'ha passat a força llocs, eh? A força llocs. Hi ha... Per sort tenim molta gent que admira la nostra feina i que ens coneix.
Una de les últimes pel·lícules de Robert Pattinson és The Batman, uh-huh, on s'ha posat en la pell de l'heroi de la ciutat de Gotham i el multimilionari Bruce Wayne.
És la rata que busquem. Ara l'enigma sap qui és. Si trobem la rata, potser el trobarem a ell. El Gil està molt nerviós. L'assassí ataca gent relacionada amb aquell cas. L'enigma no va contra tu. No ets corrupte.
Allà estaves com molt, molt obscur, o ell estava molt obscur, la veu més baixa que mai,
sí,
no? Batman és especial.
Sí, Batman és especial. Primera, perquè és un personatge que entre els superherois, jo no en sé massa de superherois, no hi tinc un interès especial, però entenc que Batman és com un superheroi molt emblemàtic i que té, sobretot en el món cinematogràfic, un pes molt important. I la veritat és que sí, és un Batman, per mi, molt, molt interessant, molt policíac, no? Molt detectivesc. I entenc que és un Batman on el personatge té un dolor intern molt, molt, molt important, molt, molt intens. Clar, han assassinat els seus pares, evidentment, això... Però segurament que s'accentua aquest mal o aquest patir més que en qualsevol altra pel·lícula. I efectivament, com dius, clar, això provoca una interpretació d'un actor que parla des de molt a baix, des de molt endins, i bé, crec que quan la vam doblar ens vam limitar, com és habitual, no?, a intentar seguir això al màxim. És veritat que és una cosa difícil, eh? De vegades són molt vistosos els papers més estrafolaris, no?, més cridaners, més... I de vegades crec que no, la gent no valora suficient que aquest tipus de papers, que semblen com molt...
plans.
Molt plans, molt baixos, que sembla que hagin de passar molt desapercebuts, són molt difícils, eh? És molt difícil mantenir l'atenció, i més en una pel·lícula tan llarga, amb aquest tipus de papers. Jo estic molt content de la feina, la veritat.
Per fer doblatge també t'has de posar, lògicament, a la pell dels personatges que interpretes. I aquí hi havia aquesta obscuritat, no? Però amb la veu, com es transmet aquesta obscuritat? O vas haver de buscar en el teu, les coses teves obscures, en el teu interior? O...
Doncs mira, primera et diria que vaig demanar veure la pel·lícula. I que la vaig veure en versió original, evidentment, abans de fer-la. Que em va agradar molt la pel·li, tot i, com et deia abans, no està especialment interessat en les històries de superherois. I jo de seguida el vaig veure molt fosc i et diria que des del primer moment el vaig entendre molt bé. Em va agradar molt com ho feia, però a mi m'agrada molt el Robert Pattinson. I llavors em va agradar tant que em van venir unes ganes tan grans de que arribés la pel·li, de doblar-la i d'estar ja fent-la... que, no sé, et diria que no... Bé, que
tens una part fosca, també.
No, però jo... No, home, no et diria això. Suposo que tots igual tenim un raconet, no?, una miqueta fosc en algun racó de la nostra ànima. Però jo puc entendre, per exemple, jo entenc molt bé la pèrdua del pare, evidentment no a través d'un assassinat, perquè el meu pare es va morir quan jo era molt petit, i empatitzo ràpidament amb algú que té un mal interior, doncs, d'haver perdut el pare o la mare de jovenet, no? Que és el cas del Bruce Wayne, que perd els pares, que ell és molt jove.
Clar, tu quants anys tenies quan vas perdre el teu pare?
Jo tenia 9 anys.
Clar, és molt petit.
Sí, era molt petit, sí.
I què recordes d'aquell moment?
Home, doncs recordo una sensació, clar, molt estranya per un nen que estima molt el seu pare i pel qual el pare és un referent molt important... i que de sobte, clar, el pare desapareix i no tornarà mai més i no el tornaràs a veure mai més. Recordo el dolor dels grans, de la meva mare, dels meus germans grans, d'oncles, tietes, avis... Ho recordo perfectament. I el que recordo molt especialment és que a partir d'aquell moment, a les nits, jo quan me n'anava a dormir, feia força, no? Perquè m'entenguis, feia així com...
Amb les mans tancaves els punys.
Sí, tancava els punys, feia força. I llavors jo intentava concentrar-me molt, 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 molt per veure si jo podia arribar a percebre què era estar mort. Perquè jo pensava, clar, com que el meu pare és mort, clar, i ara no és físicament, però qui ho sap si d'alguna manera és, jo pensava, com deu ser estar mort? Perquè, clar, els morts ja no fan res.
Clar,
no hi veuen, no hi senten.
Clar, des d'aquella inconsciència del nen o ingenuïtat, no és que volguessis morir-te.
No, 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 en absolut, en absolut.
És que senzillament volies...
Jo volia entendre.
Apropar-te,
sí.
Potser.
Jo et diria que sense tenir-ne ni idea, el que intentava, sense tenir-ne ni idea, insisteixo, era algun tipus de meditació fins a l'extrem, no?, d'aquell punt d'arribar a separar-te del cos. I jo feia això, tancava els ulls, apretava els punys i pensava, a veure si jo puc arribar a percebre que deu ser estar mort. El que jo volia era saber si es podia arribar a percebre el no sentir res del teu ésser físic. Per tant, sense tenir-ne, insisteixo, absolutament ni idea, estava perseguint una cosa que és la meditació més transcendental, no?
I el doblatge ha sigut una bona eina, fins i tot terapèutica, per omplir, creus, aquest buit? O l'has omplert d'una altra manera o no té res a veure?
Jo no sé si té res a veure, no sé si d'alguna manera ha servit. Sí que ha servit en el sentit que m'ha donat un propòsit, m'ha donat un modus vivendi, m'ha aportat moltes coneixences, doncs, de tots els companys i companyes amb els quals he treballat i amb molts dels quals hem fet amistat. Però sí que hi ha un tret curiós. El meu pare era arquitecte i jo de petit, de seguida, jo vaig entendre, d'una manera segurament molt natural, que jo seria arquitecte com el meu pare. Jo, abans d'anar a escola... Moltes vegades el meu pare se m'enduia al despatx. Els matins jo havia estat al seu despatx amb ell i jo era un nen molt creient que no molestava i tenia molt bona relació amb ell. I curiosament, havent pensat, i després d'haver mort el meu pare, encara continuar pensant que jo seria arquitecte, clar, va aparèixer el doblatge, com et deia, que va ser aquesta mateixa edat, i finalment he acabat seguint les passes de la meva mare, cosa que em fa especial il·lusió.
Parlem de més actors a qui has doblat. En algunes ocasions, per exemple, Justin Timberlake, a la xarxa social.
Però Case Equity tindrà el que es mereix. Vaig enfonsar les discogràfiques amb el Napster. Case Equity pagarà els seus...
Perdona, patents. No vas enfonsar les discogràfiques. Van guanyar ells.
El judici.
Sí.
Tu ara compraries una botiga de discos?
Per què és difícil posar-se davant d'un micròfon i doblar una pel·lícula?
Jo et diria que és un ofici molt especialitzat. És a dir, dins de l'ofici d'actor hi ha moltes vessants i un pot fer moltes coses. El doblatge, segurament és la menys coneguda o la menys popular, no? És difícil perquè la teva llibertat és limitadíssima. Tu tens un referent, que és la versió original. Estem molt acostumats a l'anglès, però pot ser en qualsevol altre idioma, que parla per si sola, que diu el que diu, que està feta com està feta. I clar, tu has d'intentar copsar totes aquelles intencions, tot aquell missatge d'allò que tu sents, i traslladar-ho al teu idioma. I això és molt difícil, perquè a més ho has de fer amb un temps limitat, amb una sincronia determinada, i clar, el freestyle no hi té cabuda. Per tant, això és una dificultat afegida.
I què és el que més t'ha ajudat a millorar a tu amb els anys, si has anat millorant o evolucionant, si ho has notat?
Sí, totalment. Jo crec que quan comences en el doblatge, segurament com en el teatre i en la televisió i al cinema i on sigui, no? D'entrada tothom és dolentet i tothom fa el que pot. I la gent que té vàlua per dedicar-se a aquest ofici, tothom evoluciona. I hi ha una evolució amb els anys. I a més hi ha moltes evolucions, no? Com, clar, perquè la veu també evoluciona. La veu de fer Crepuscle l'any 2007, doncs no és la meva veu d'ara de l'any 2024.
Clar, és que això t'anava a dir. No té res a veure. No, bueno, sí que té a veure, però hi ha evolucionat,
clar,
no? Hi ha uns matisos.
L'edat és una altra.
No sé qui va dir que cada dos anys o cada dos o tres anys, la veu feia un petit clic, o feia un petit canvi quan hi treballes sovint, quan l'estàs educant, quan és el teu instrument i la teva eina.
Doncs segurament, no ho discuteixo, em sembla més que possible.
Ara parlàvem de Justin Timberlake, que també el vas doblar en una pel·lícula a la qual el títol original és Friends with Benefits, és a dir, Amics amb Beneficis, de l'any 2011.
Escolta, quin és el teu tipus de dona?
No, jo no m'hi fixo en això. A mi m'interessa l'interior.
A veure, què et sembla aquella?
Ah, sí, deu tenir un bon interior.
I en castellà la van traduir amb el títol Con derecho a roce. En català, Amics amb dret a alguna cosa més.
Exacte.
Et van sorprendre aquests títols? O
no,
com?
No em van sorprendre, perquè a mi m'agrada molt l'anglès i jo coneixia, abans d'aquesta pel·lícula, l'expressió Friends with Benefits, perquè l'havia fet servir molt amb una amiga meva. I aleshores, clar, jo sabia perfectament que Friends with Benefits era en castellà Amigos con derecho a roce. Sí,
tal qual, és així, tal, eh?
Sí.
Amb beneficis vol dir allò, no?
Que... Clar, exactament, no? Perquè són uns amics que em poden treure una miqueta més de profit, no? De l'amistat.
Exacte, un partit sexual sense arribar a ser una parella estable.
Ah, exacte, sense arribar a ser una parella sentimental, per dir-ho així, no? I és veritat que en català, que ho has dit, no recordava la traducció era aquesta.
Amics amb dret a alguna cosa més.
Sí, és que clar, no la tenim aquesta expressió. No la tenim en català.
I els títols de les pel·lícules, com es trien? Com funciona en el món del doblatge? Perquè sempre hi ha hagut molts canvis, no? Hi ha molts exemples de pel·lícules que en original no tenen res a veure amb el títol com després s'ha traduït, tant en català com en castellà.
Sí, mira, és molt interessant aquesta qüestió, perquè normalment, o per norma general, quan hi ha una traducció que sobta molt d'un títol original, la gent... són molt ràpids en culpar-nos a nosaltres, al doblatge, a la traducció. I clar, la gent ha de saber que les distribuïdores tenen equips de màrqueting que pensen i decideixen com en cada país concret poden vendre la seva pel·lícula i quina és la millor manera. I després també hi ha una qüestió eminentment pràctica, que és la de títols que ja estan registrats. Clar, si ara algú fa una pel·lícula, m'ho invento, que la traducció textual de l'anglès al català és El nom de la rosa, i El nom de la rosa, efectivament, ja està registradíssim, doncs aquesta pel·lícula, si no tenen manera d'aconseguir drets, etcètera, etcètera, no li podran posar aquest títol. Per tant, no és culpa, és a dir, els traductors ja en saben de traduir i moltes vegades saben la traducció exacta i perfecta i indiscutible d'un títol anglès o d'un títol de qualsevol altre idioma, però perquè és un títol que ja està registrat o que fa menció en una altra pel·lícula, perquè l'equip de màrqueting considera que no és adient en aquest país aquest títol, doncs canvia. No, sí,
perdona, dies.
Sí que de vegades també hi ha errades, perquè me'n recordo d'una pel·lícula que és... em sembla que és la segona pel·lícula de Transformers, on hi doblo el Shia LaBeouf. Diria que és la segona, que es diu Transformers, el lado oscuro de la luna. I clar, això és una traducció per a mi incorrecta, que he vist molt sovint amb aquest concepte, que el vaig veure fa poc també en un llibre que no sé si es deia precisament el lado oscuro de la luna, i és que clar, en castellà... no es parla del lado oscuro de la luna, és la cara oculta. I de l'anglès dark side, la gent ha acabat dient el lado oscuro. I no és el lado oscuro, és la cara oculta.
I a més el costat fosc és una altra cosa.
Exacte.
Amb el tema de la guerra de les galàxies.
Ah, exacte.
I tornem un altre cop a l'obscuritat, eh?
Totalment.
Ho veus, eh?
Home, Batman i Darth Vader, eh? Sí.
Clar, està per allà. Una altra pel·lícula on també hi vas participar, i aquí sí que van conservar el títol original, és Ressaca a Las Vegas, la 1, i Ressaca 2, ara a Tailàndia, posant la veu a l'actor Zach Galifianakis.
Doug, vull que sàpigues que sóc una tomba segellada. Del que passi aquesta nit, no n'explicaré mai res.
D'acord.
És igual el que passi. És igual si matem algú.
Què?
Ja m'has sentit. És la ciutat del pecat. No en diré res a ningú.
Gràcies.
No, gràcies a tu. T'estimo moltíssim.
És el personatge més rar i friki que t'has trobat mai? La tens present, la pel·lícula?
La tinc molt present perquè són unes pel·lícules molt divertides. Una... com per dir-ho col·loquial, una anada d'olla de pel·li. que em fan molta gràcia, i la veritat és que tinc molt bon record de les dues pel·lis i amb totes dues m'ho vaig passar molt bé. No sé si seria el més estrafolari o llampat. Ja n'he fet de coses rares. Tinc molt bon record, ara que dius, d'un personatge també molt xerraire, molt dinàmic, molt bam, com molt atabalat, que era el Doctor Who. Que unes temporades, no recordo si dues o tres, el Doctor Who el vaig doblar jo, que és un actor... Ara no et sabria dir el nom, això que és... No et sabria dir el nom. Que després ha fet moltes coses i que m'agrada molt.
Matt Smith.
Mira'm.
De fet, aquesta sèrie britànica és una icona del gènere de ciència-ficció i que tu vas doblar el protagonista, interpretat per ell, a les temporades 5 i 6, i per qui no la conegui, el Doctor Who explica les aventures d'un viatge del temps que és alienígena i conegut com el Doctor i que viatja amb una nau temporal, que és la TARDIS, que per fora s'assembla a una cabina de policia.
A veure, un planeta d'aquesta mida, dos pols, el clàssic nucli líquid... Els caldrà una ona de fissió del 40%, però primer hauran de reunir l'energia, oi? Si pensem que és una nau espacial de mida mitjana, seran 20 minuts. Tu què hi dius?
Va marcar aquesta sèrie perquè és una de les més importants, no?, del gènere. Ha tingut molts seguidors, hi ha una fanbase també molt elevada.
Sí, sí. És una sèrie que em va agradar moltíssim, molt. El personatge m'encanta. Jo sóc un tio que de seguida parlo molt ràpid i pam, 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 i bombardejo quan xerro. I ell també ho fa, i llavors això m'agradava molt a mi. Molt dinàmic, no? amb les seves dèries, i això m'agrada molt a mi dels personatges. I aquí, tornant a aquella pregunta que em feies abans, no? De si amb Crepuscle havia tingut més reconeixement, amb el Doctor Who vaig notar que hi ha un els afeccionats al Doctor Who són una legió tremenda de gent.
Sí, hi ha molts seguidors a tot el món i gairebé és com una sèrie de culte, no?
Totalment. Vaig estar en unes jornades on ens van convidar el Xavi Fernández i el Carles Di Blasi, que han estat els doctors en altres temporades, i la veritat és que la gent ens va tractar molt i molt bé, molt contents de conèixer-nos. Bé, et diria que una sensació d'aquelles de dir, carai, quina estima té la gent per la feina.
On va ser això? En algun saló del manga? No, o no? O era una cosa especial?
No, això va ser un esdeveniment especial del Doctor Who que van organitzar molt a prop d'on estem avui. Era aquí en un local, si no em feia la memòria, l'Avinguda de Madrid, en un hotel, en un saló molt gros, i ja et dic, ens ho vam passar molt bé i ens van demostrar un afecte i un carinyo brutals.
O sigui que era un esdeveniment únic, muntat a mida, no?
Sí, sí, sí.
A través de xarxes, m'imagino, i amb vosaltres.
Amb el club de fans del Doctor Who, o no recordo quin nom tenen.
Clar, perquè clar, de fet aquí es van doblar les 6 primeres temporades pel canal 3XL, si no recordo malament. Però clar, és que la sèrie original té com 38 temporades. No sé si...
És la sèrie més llarga de la BBC, em sembla, històricament.
Home, podria ser, perquè, com dius tu, també han anat passant diferents doctors, no? Diferents actors, i encara no sé si la van emetent. S'hauria de doblar tota en català?
Doncs no ho sé, perquè, clar, em sembla que hi ha doctors just dels anys 50. No sé si ara trobaríem la gent per doblar-los, però si totes són com les temporades en les quals jo vaig treballar, em semblaria magnífic, perquè és una sèrie que em va divertir molt.
Parlem de més sèries. Una on hi has participat recentment aquests últims anys ha sigut The Boys. Allà has doblat l'actor Chase Crawford en el personatge del Profund.
Te'n recordes de quan eres jove i el món estava ple de possibilitats? Abans dels errors, els desamors i les decepcions. I si poguessis tornar a aquella vida? Jo estava ple de ràbia, d'inseguretat, d'incertesa. Però gràcies a l'església del col·lectiu, ara sé quina mena d'home vull ser.
Qui no hagi vist la sèrie, The Boys és una paròdia totalment anada d'olla, també ara que ho comentàvem, de la vida dels superherois, i tu fas el que té el superpoder de respirar sota l'aigua. Què vas pensar la primera vegada que vas fer el Profund i que vas veure The Boys?
Doncs mira, des del primer take hem rigut molt amb The Boys, perquè... és tremenda la sèrie. I clar, com que és aquesta caricatura, no?, de superherois coneguts, perquè al final són caricatures, clar, el meu és una mena d'Aquaman, no et diria de saldo, però amb la problemàtica vital de qualsevol persona d'aquest món que ha d'anar a la feina i que ha de fer la seva feina i que avui no està content amb la feina i que avui demà està deprimit i que avui té... un molt mal dia i tot i això ha de fer la feina, no? I en aquest cas, clar, ser superheroi.
I a més, amb uns vicis obscurs també, sí. Perquè, clar, l'escena del pop, molt parlada i molt comentada, tu la vas haver de fer.
Efectivament, efectivament. No voldria fer allò com es diu spoilers, però és un tio molt peculiar, al profund. Té uns gustos sexuals peculiars. És un home que, com saps, ha tingut també problemetes amb l'alcohol, ha tingut depressió,
clar,
no
clar.
Ha tingut sort amb les dones...
Però l'escena del pop, quan la vas veure, te la vas trobar en pantalla, el Tito Trifol, que és el director, et va posar en situació abans, et va dir, no, mira't això.
Jo et diria que en algun moment que vaig veure el pop, la peixera amb el pop a dins, vaig pensar, ai, senyor, què acabarà fent amb el pop?
I llavors, efectivament.
Jo et diria que vaig fer el comentari i el Tito devia dir, no, ja ho veuràs i ja, el que farà ja, amb el ja. Pop.
Ei, reina, estàs bé? Què passa?
Que vols que folli amb un coi de peix?
Ei, primer, és un mol·lusc. I segon, té sentiments. Tranquil·la.
Quan fa que et tires això d'amagat meu?
No és això, és ella. No li faltis el respecte.
Bé, parlem d'animació ara, perquè també has participat en diferents pel·lícules, com per exemple Frozen.
Mm-hmm.
Allà vas posar la veu al personatge del Kristoff.
Però en canvi els rens fan més festa. Sven, creus que tinc raó?
No estic ben segur, però el més pudent ets tu.
M'has enxampat. I ara anem al llit.
Al llit.
Que tinguis bona... Ni...
Quin duet!
Fer animació és diferent que doblar pel·lícules?
Sí, és molt diferent. Primera, per un motiu pràctic i directe, no? Que és que, clar, quan dobles actors de carn i os, els veus, si tens la sort de veure'ls, perquè ja saps que molts dies no veiem res perquè tot és en blanc i negre i tapat i té ratlles i hi ha cercles i no ens deixen veure res, però quan els veus, els ulls, les celles, la mirada, la postura, diuen molt. Quan fas dibuixos, clar, el dibuix, tota aquesta vida física no la té, li dona la veu, per ben dibuixats que estiguin. I hi ha dibuix molt realista, no? Però per norma general l'animació, clar, no és la cara d'una persona. I aleshores això ja té una dificultat afegida. Quina altra dificultat li trobo sempre? Precisament per la necessitat de dotar de vida aquell ésser inanimat, jo crec que la interpretació sempre acostuma a ser més intensa, més profunda, més treballada, amb més matisos. I això, evidentment, doncs és una dificultat afegida. És a dir, et diria que mai no va l'abadar quan estàs doblant, però en l'animació jo sempre he notat, no et diria una tensió, però sí una atenció especial. És a dir, cal estar més atent, cal... Ja en l'animació veiem, sobretot amb coses superproduccions, com a vegades una frase o una intervenció d'un personatge te n'adones quan l'escoltes 3, 4, 5, 6 vegades, hosti, que l'han feta amb un munt de preses diferents. I clar, tu la vols fer d'una tirada i la dificultat és molt gran, perquè ja es fa servir molt en l'animació molts canvis d'entonació que segurament amb l'actor físic no són tan necessaris. Per mi és aquesta la dificultat.
Bé, ara parlàvem de Frozen i no deixem l'animació perquè justament a Cars 3 pot ser que doblessis a Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1 que hauria de fer la típica frase que fan Star Talents, o no?
Doncs sé que vaig fer a Cars una intervenció molt breu i ara que ho dius, doncs devia ser Lewis Hamilton, sí.
74 quilòmetres per hora, 102 quilòmetres, fora d'abast, fora d'abast, fora d'abast.
Clar, en aquest cas, és un Star Talent que no té res a veure amb el món artístic, però que sí que té a veure amb el món de la Fórmula 1 i dels cotxes, no? I clar, Cars anava justament d'això. Creus que vas millorar el doblatge original, en aquest cas?
Doncs mira, no t'ho puc dir perquè va ser una intervenció molt breu, com et dic, i no en tinc massa record. Sí que et diria que malament no estava, perquè si hagués estat malament ho recordaria, perquè quan sento coses que estan molt mal fetes, per bé o per malament, se'm queden gravades.
Clar, però és com quan van posar, per exemple, a Ferran Adrià a doblar un personatge de Ratatouille perquè passava a un restaurant.
La sopa és excel·lent.
Tenim un foie boníssim.
Ja el conec, el d'aquí és un clàssic. Què ha creat el xef avui?
O justament Antonio Lobato, que em sembla que també va fer alguns takes a Cars en castellà perquè és una pel·lícula de cotxes. Què opines de tot això?
Doncs mira, opino que jo sempre penso que en qualsevol feina, en qualsevol camp, les persones més indicades per dur a terme la feina són els professionals d'aquesta feina, els professionals d'aquest ofici. Nosaltres fa molts anys que vivim, sovint patim, aquesta cosa de voler un star talent, de voler una persona coneguda, com per fer valdre el doblatge, no? O perquè la versió doblada tingui una importància. Mira, al final, les pel·lícules són d'un client, són d'una distribuïdora. Tenen un, per dir-ho així, propietari, que té el dret a decidir si vol treballar amb tu, amb mi, amb aquell de més enllà, o amb un famós que simplement, doncs, li ve bé perquè pot vendre la pel·lícula dient amb la veu de no sé qui és famós. Jo prefereixo que ho facin professionals. També s'ha de dir que ens hem trobat a vegades, i ho hem vist, que famosos que no tenen res a veure amb el nostre ofici, hosti, han doblat amb una solvència perfecta, és a dir, que han tingut molta gràcia, que ho han fet molt bé, i desgraciadament coneixem casos tots de haver fet servir un famós que realment no té cap gràcia i no serveix gens ni mica, i allà ha quedat allò un nyap, no?
Més curiositats. Per exemple, també has participat al recent doblatge de Retorn al Futur, gairebé 30 anys després, on tu vas doblar el personatge de Biff Tannen.
Tu, que parlo amb tu, McFly, puça irlandesa!
Hola, nois!
M'has acabat els deures, McFly? Toc, 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 toc! Hi ha algú aquí! Fes servir el cap, McFly! Fes servir el cap! Sí. Els necessito per passar-los en net! Què vols que faci? Que entregui els meus deures escrits a mà per tu?
Creus que s'han de doblar pel·lícules quan ja han passat tants anys? Perquè, clar, estem parlant d'una pel·lícula dels anys 80 i que es va doblar, doncs, potser 30, no? O gairebé 35 anys més tard. O no val la pena, ja, a les pel·lícules aquestes de fa més d'X temps?
Dir si val o no val la pena no t'ho sabria dir, perquè hauríem d'analitzar tants factors, no? De si hi ha molta gent que ja està interessada en veure-la, si qui l'ofereix en traurà un rendiment o no el traurà, però sí que et diria que quan una pel·lícula està doblada en el moment, el context temporal és molt important. I, per exemple, per mi, les pel·lícules que jo he sentit de petit tenen unes veus que jo associo a aquell moment. Clar, quan jo mateix, aquest cas que dius de Retorn al Futur...
Home, una pel·lícula mítica.
Mítica.
Dels anys 80.
Clar,
per mítica. Una generació de... Vull dir...
La doblàvem, quan l'estàvem doblant, clar, què em passava? A mi, content de fer-la, perquè jo sempre estic content de tenir feina, però, clar, per mi, més que doblar el Biff Tanner, jo tenia la sensació que doblava el Jordi Ribes. Perquè per mi, clar, jo el veia i sentia el Jordi Ribes, que és qui jo he sentit quan les vaig veure de petit. I aleshores, clar, era aquesta sensació de dir, hosti, l'estem doblant ara, clar, no la fa el Jordi, perquè, clar, per edat, ara no li va bé fer-la i la faig jo, però per mi és com si doblés el Jordi. Era tot plegat molt estrany. No et diria que no s'hagin de doblar, perquè això al final depèn, escolta, de qui la vol doblar, però sí que quan estan doblades en el moment... Després, en el record que et queda, està tot com, no sé, com molt integrat en aquell moment temporal.
Hi va haver una època que et vas posar a dirigir el doblatge d'algunes pel·lícules en català, com, per exemple, el curiós cas de Benjamin Button, o fins i tot la pel·lícula 300. Com és que vas tenir... Perquè ara no dirigeixes tant, o no dirigeixes?
No, jo vaig començar a dirigir en un moment donat, en què una sèrie de clients que em coneixien perquè els havia fet protagonistes en pel·lícules de cinema van preguntar si jo els dirigiria una pel·li. I així va ser com vaig començar. I m'ho van dir, ho vaig trobar molt interessant, em va semblar un repte, jo era molt jove perquè vaig començar molt jovenet a dirigir, i vaig anar fent, i durant uns anys vaig combinar la feina al faristol amb la feina de fer publicitat amb la direcció i l'ajust, perquè totes les primeres pel·lícules que vaig dirigir també les vaig ajustar. Després hi va haver un moment que per falta de temps vaig deixar d'ajustar i finalment va arribar un moment en què vaig decidir aturar la meva labor com a director.
Per què?
Per una qüestió, et diria, de saturació. Saturació... en els processos, en les velocitats, en les exigències on primava la velocitat més que la qualitat, on vaig descobrir que l'esforç conscient d'algú que s'entrega molt de vegades no té el valor que un considera que hauria de tenir. Una sèrie de factors, eh? No per, tampoc perquè estés ofegat de feina i no tingués dies per respirar, no, però per un cúmul de circumstàncies.
I tornaries a dirigir o no?
Sí, de fet, aquesta setmana m'han ofert dirigir una sèrie i encara ho estic pensant, la veritat, i hem de parlar de les condicions i encara no sé si ho acabaré fent, però és possible que ho faci.
És a dir, que et veus dirigint en un futur i no tanques per res la porta.
Podria, em faria il·lusió de dirigir, de tornar a dirigir, doncs tornar a treballar amb companys que m'estimo molt, amb els quals he treballat des de petit i amb els quals després he treballat també dirigint-los. Jo he tingut la sort de dirigir gent mítica d'aquest ofici encara, cosa que estic molt content.
Com per exemple?
Doncs mira, la Rosa Guinyón, la Maria Luisa Solà, el Manolo García, el Camilo García...
I quan has tingut aquests pesos pesants, del doblatge i de l'ofici, el faristol, i tu, clar, ets més jove i els has de dirigir, et fa respecte, els dones indicacions, prefereixes no dir res i que facin...
Mira, jo et diria que respecte, no sé si em fa, però respecte li tinc a tothom a sala. És veritat que quan entra algú que té una carrera de dècades, home, és un punt afegit, perquè saps que són gent que tenen un currículum molt important. Però el que sí que he fet sempre, amb els grans, amb els no tan grans, i amb els petits i amb els més petits, és sempre dir que jo la meva funció era ajudar. És a dir, jo estic aquí com a director per ajudar, i jo ajudo. I sempre em vaig centrar molt en això, perquè jo, en la meva experiència, moltes vegades observava directors, directores, que semblava que, per comptes d'ajudar, vinguessin a sala a posar dificultats. En el tracte, en la complexitat, en el mal explicar-se, no? en les indicacions estrambòtiques. I, per tant, jo sempre tenia això molt present de no fer coses d'aquestes i jo sempre deia, jo vinc a ajudar, jo t'ajudo. Jo miro d'entendre el take que estàs assajant i t'ajudo. Clar, no tothom necessita la mateixa ajuda. Doncs segurament la Maria Luisa fent segons quin take doncs necessita menys ajuda doncs que una altra persona, segurament, i sobretot que una persona que porti poc temps, no?
Bé, ja anem acabant. Què és per tu la màgia del doblatge?
Per mi la màgia del doblatge és una cosa claríssima, que és fer creure als altres o fer creure a qui sigui que una persona que estan veient parla amb una veu que no és la seva, però fer creure aquesta persona que ho veu, que aquella persona que veu té aquella veu, això per mi és la màgia del doblatge.
Manel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
Un plaer, moltíssimes gràcies a tu.
Els núvols venen apilotats. Agafo un mocador per dues puntes i hi faig un nus. Després un altre. Fluixos tots dos, però dic que els estrenyo. Un altre em faig d'igual i estiro sempre el mateix bec. Tapo els nusos. Llanço el mocador en l'aire i els nusos estan desfets. Ah, llibertat. Comiat, d'en Joan Brossa.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.